Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra, situat a G-Working, concretament en el carrer Manel Bonmatí Romaguera, número 2 de Girona. Aquí comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla en Lluís Arté, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat sempre és setmanal amb en Josep Víctor Gai, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, ben acompanyats, com és habitual en el programa, i avui sí que ens endinsarem en una realitat social de les nostres comarques.
Sí, en Víctor ha dit la paraula realitat, i aquesta és la situació, és una situació de realitat, per molt que ens afecti, per molt que ens comprometi, o per molt que doncs, no vulguem mirar-la, hi és, i per tant és recomanable doncs, mirar-la i atendre-la. Sense més preàmbuls, la benvinguda per la nostra convidada, saludem a Dolors Puigdevall, directora de Càritas de Girona, gràcies per ser amb nosaltres, benvinguda.
Gràcies per convidar-nos.
Bé, jo deia això, que parlarem de realitats, i són realitats que Càritas Girona acaba de reflectir no fa massa, amb una memòria, veritat, Dolors?
Sí, sí, com cada any, després, cap a la meitat de l'any, doncs donem fe del que s'ha fet l'any anterior, com totes les entitats, avui sortia la de Creu Roja, els diaris, Llavors, perquè doncs, l'acció de Càritas cap a les persones en risc d'exclusió no és un fet individual, sinó col·lectiu. Intervenim molts actors, intervenim amb molts recursos i moltes persones hi estan darrere, i llavors sempre primer donem comptes a nivell intern, en una assemblea, a principis de maig, i després a tota la societat, per transparència.
Fantàstic. Doncs, Víctor, endavant.
Bé, a veure, situem la realitat geogràfica de Càritas Diocesana. Sí. Els que ens escoltin i que no coneguin exactament la distribució dels territoris diocesans, el Bisbat de Girona engloba la majoria de comarques de la demarcació de Girona, però no pas a totes. Per exemple, les comarques del Ripollès i de Cerdanya doncs no formen part del bisbat de Girona. En canvi, el Maresme Nord sí que en forma part. Per tant, aquesta és una realitat doncs, que humana que s'apropa als 800.000 habitants. Per tot plegat, per tant, va dir que la feina que li correspon a Càritas o els serveis que li corresponen a Càritas són prou importants. La primera pregunta hauria de ser, o la primera qüestió a plantejar, és respecte a la memòria anterior. La situació, diguem-ne, social i humana, fins i tot, doncs, que té Càritas, ha millorat, ha empitjorat, ha canviat?
Nosaltres, primer diguem, respecte a l'any passat, com que ens situem any 2022, l'any passat, vol dir 2021, hi ha hagut un petit descens, però sempre després del 2020, de la pandèmia, sempre comparem les dades amb el 2019 com a any de més normalitat. I respecte al 2019 encara estem amb un 12% més d'atenció que el 2019. Per tant, aquesta xifra, aquest tant per cent, ja dona per si que com a societat alguna cosa no acabem de fer prou bé perquè no s'ha reequilibrat.
Bé, per la gent que ens escolta, per respondre-ho d'una forma planera, ràpida i simple, comparativament la memòria de 2022 comparada amb la memòria 2021, a nivell general les xifres han empitjorat o estem millor que fa un 2021?
Pel que fa a atenció de les persones, hem baixat un 1,6%, però és la dada que deia que respecte al 2019 estem encara un 12%, que casualment És el mateix tant per cent que donen Creu Roja avui,
sí,
d'atenció.
Però jo li preguntava sobretot en quant a la necessitat. La necessitat ha crescut o la necessitat s'ha mantingut o està estable la necessitat o hi ha més necessitat?
Estem en context diferent. Si haguéssim de dir o haguéssim de posar davant de tot quines necessitats, doncs estem dient que amb un informe que hem fet o sigui, un petit estudi, 110 famílies, actual, ara, en aquest moment, és actual, quan els hi hem preguntat pel tema alimentació, si els hi costa molt poc mantenir una alimentació equilibrada, hem trobat que el 67% no poden comprar aliments frescos. Ara, aquests mesos. Per tant, i en segon lloc, com a dada així molt rellevant, tot el tema dels subministraments encara piquen molt, o sigui, mantenir una temperatura adequada a les llars,
pobresa energètica, no?
Exacte. Seguida de no poder fer front a les despeses de lloguer, seguida. I ja no en parlem perquè el primer que cau quan alguna cosa va malament és tot el tema de no poder dedicar recursos a l'oci, que aquest s'ha disparat, o sigui, la gent, amb un 84%. Un estudi actual de 110 famílies que tenem a Càritas, per suposat. Per tant, aquesta dada de 84% ja no poden destinar res a l'oci, és un tema que impacta en salut emocional. La primera que he dit impacta en no poder alimentar-se adequadament. Aquí les persones no passem gana, no hi ha ningú que passem gana. Estem parlant de no poder-se comprar ja coses fresques, que ve de no poder mantenir una alimentació adequada amb un 48%. Per tant, es reflecteix, vol dir que està passant alguna cosa. Pel que fa a nosaltres, sí que hem crescut, o sigui, hi ha uns programes que s'han mantingut, o uns serveis, uns que hem crescut, uns que disminueixen una mica, que després si cas puc reflectir.
Sembla ser doncs, que hi ha dos aspectes que han incidit molt en la situació de moltes famílies gironines. El cost el que evidentment ha augmentat dels aliments i el cost que també ha augmentat potser encara en més proporció o en proporció semblant de l'habitatge, és a dir, des del lloguer i els costos doncs, de mantenir un habitatge, el servei de llum, d'aigua, d'escombraries, etc. Això no es tracta de cercar culpables, no?
Però és una realitat.
La realitat és
de la inflació, O sigui, és un estudi sobre conseqüències de la inflació a les famílies que ja estan en risc d'exclusió, vulnerables.
Aquesta inflació s'ha vist també reflectida en l'apartat d'ingressos? O sigui, ha augmentat també més les donacions, les contribucions d'empreses, de particulars?
Nosaltres, personalment, o sigui, a Càritas, ens hem mantingut. Hi ha vegades quan amb el confinament hi va haver uns mesos que la gent es va mostrar molt solidària però a nivell de tota la societat i sembla que després de cau l'any passat un punt àlgid també va ser l'inici de la guerra ucraïna, que van fer una campanya però que després és Càritas Internacional que actua en el territori. Nosaltres a nivell dels ingressos Càritas ens situem amb un 47% i un 50% i pico un 50% i pico els ingressos venen de l'administració, perquè entrem en línia projectes, com qualsevol entitat del tercer sector. I ens mantenim amb un 47% d'entrades molt diverses, començant per les parròquies, persones donants, entitats donant, empreses... Per tant, per nosaltres ens hem mantingut.
O sigui que no ha anat a més la generositat d'aquesta part, d'aquest 42%.
47%. Sí.
No ha anat a més, s'ha mantingut.
Ens hem mantingut, o sigui, sí. Més aviat, jo diria, una mica l'alça.
Una mica l'alça.
Sí.
Molt bé.
Sense grans escarafalls, però sí, ens hem mantingut bé. Uh-huh. Bé, sí.
Bé, un perfil habitual, que és segur que incideix amb les persones que truquen a la porta o les portes de Càritas, sí, des del Càritas diocesana fins a les Càritas parroquials, serien els immigrants. Per tant, quina, aproximadament, no volem dades de dir, doncs, de tal població hi ha més immigrants, gent que són més els immigrants que venen a Càritas que els del país, però quina proporció hi ha de dir les persones que truquen a la porta de Càritas, qui són? Són més els immigrants, són els d'aquí, o s'equilibren aquestes xifres? Perquè hi ha una nebulosa amb això.
Des de fa 3 o 4 anys que nosaltres no donem el tant percent quan donem perfil de persones si venen d'aquí o allà, perquè Càritas atenem a totes les persones que truquen.
Clar.
El que sí diguem que més de la meitat és un perfil de dona, que coincideix amb el que avui també diu Creu Roja. O sigui, 57%, quasi 58, és un perfil de dona. Donem un altre perfil. Són persones que la meitat treballen. I donem un altre perfil de situació, que el 18% de les persones que truquen estan ocupant un habitatge. Per tant, retornem a allò que dèiem fa un moment, que hi ha un problema a nivell de societat i que els mitjans ja ens en fan inputs, que és el del lloguer, els dels lloguers i el tema habitacional, l'emergència. Uh-huh. I hi ha una dada aquest any que nosaltres ressaltàvem, que dèiem, que acabàvem dient què estem fent, un de cada tres és un perfil de persona jove, de més de 35 anys. Per tant, això ens alertava també de dir, aboquem més recursos a acció social, perquè hi ha una generació jove que li està afectant molt la situació d'una crisi darrere l'altra. Per nosaltres, diguem, parlàvem primer de la crisi el 2009, no? Després, ara vàrem parlar de la Covid, però és que no van tenir temps ni de respirar, la guerra d'Ucraïna, no hem tingut temps de respirar, i les persones que una crisi els ha afectat, després n'hi ha algunes que es cronifiquen. O sigui, les persones que han caigut en una crisi costa molt després tornar a sortir-ne. Hi ha sempre un petit reducte, vas acumulant, de persones cronificades. Això sí.
Em crida molt l'atenció el que ha explicat, especialment d'aquestes persones que tenen ocupació, que tenen, sí, feina, però que són feines precàries, no? Entenc?
Sí.
I també em crida molt l'atenció d'aquest percentatge creixent de gent jove, sí, que bé, que també, doncs, es troba en aquesta situació de necessitat. Imaginem que va haver el cas també de gent jove ocupada però necessitada, no?
Sí.
Les dades aquestes a vegades costen de pair,
sí,
en el sentit de que posen en evidència una societat, perquè a priori,
sí,
el que treballa...
Sí, és el laboratori,
sí,
sempre parlem de dades de les persones.
Correcte,
eh?
Sí, sí.
Els tant percent són persones que han trucat a Càritas.
Evidentment, sí.
Sí. Però que coincideix amb el que diuen i verbalitzen altres
entitats del tercer sector,
que,
sí.
Aquest perfil també el tenen avui, esclar, ha sortit el diari, doncs, Creu Roja, tenen aquest perfil de persones que estan actives, però que després el sou no els hi permet, doncs, atendre el tema de lloguer i tema de cobertura de necessitats bàsiques, tot, no ho cobreixen tot. Sí. Aquest és el...
És una situació una mica sorprenent, perquè aquí en aquest nostre programa hem tingut representants, convidats, representants dels sectors econòmics, i que es queixen, recentment, es queixen de que no troben personal, ofereixen feina i no poden cobrir els llocs de treball. Hi ha dos sectors concrets que se'ns han queixat en el programa, que són el sector de serveis a hostaleria i el sector de la construcció. Els empresaris que no troben, parlant planerament, no troben paletes, diguem-ho així, i els altres no troben cambrers, no? I segur que hi ha més llocs de treball a part d'aquests dos esmentats. Però això també ho detecteu? Vull dir, a què es deu això? Per una part, doncs, hi ha gent que que no troba feina, altres que troben feina i no poden viure dignament amb la feina que tenen, i en canvi el sector empresarial se'ns queixa de que no troben, que tenen llocs de treball i no troben els professionals adients. Això ho heu reflexionat o feu reflexió amb les persones que venen a Càritas?
Això sí que fem reflexió a nivell de Càritas, com altres entitats també la fan, de dir què ens està passant com a societat. A nosaltres, sobretot, ho vam començar a detectar fa un any, l'estiu passat. Les persones que estan treballant en inserció laboral es van començar a interrogar com és que notem un baix estímul per formar-se, per les persones formar-se, i com és que notem que doncs, potser no hi ha aquella il·lusió per agafar un treball. I a nivell intern hem reflexionat, hi ha coses que hem intentat doncs, modificar, no? Però fèiem una reflexió de dir algunes persones que s'han trobat amb desencaixos a l'hora de trobar feina, llavors han estat molt de temps patint per poder resoldre un tema de demanar doncs, cobertura per a aquesta temporada, no? Un ingrés mínim vital, els hi ha costat tant que quan l'han tingut, la proposta potser d'un treball temporal d'estiu no els hi sortia a compte si després es tornaven a trobar amb un desencaix de molt de temps per solucionar altra vegada una cosa. Això és una de les reflexions que nosaltres ens fèiem i que, per tant, com a societat sí que ho hem verbalitzat, de dir, hi han de poder haver uns encaixos que no deixin molt de temps a la persona amb aquesta intranquil·litat, perquè després, quan ha aconseguit una cosa que és una cobertura, no?, que hauria de ser temporal, doncs s'hi aferra perquè sap que l'altre tot és ambigu i tot és, està per veure. Això és una. L'altre gran tema és tot el tema de les formacions, no? com la formació per segons quins àmbits laborals. Potser hi hauria d'haver un tipus de mòduls professionals que s'ajustessin més a la realitat que has dit, paletes. Sí que hi ha molta oferta pel que fa al tema de la restauració, però hi ha uns nivells de contractes, no? Per exemple, per cambrers, que hi ha vegades sense aquesta diguéssim, formació de mòduls professionals, potser hauria de ser un nivell doncs potser bàsic, i això potser ajudaria.
Converses gironines, estem parlant avui amb la directora de Càritas de Girona. La senyora Dolors ens acompanya doncs, donant-nos aquestes xifres d'aquesta memòria. La senyora Puigdevall ens està donant doncs, aquesta fotografia, que per altra part, també, a part de la pròpia memòria de Càritas, hi ha altres xifres que en el món econòmic podem tenir a l'abast, com per exemple les xifres que dona l'agència tributària en quant a la renta per càpita, que curiosament a Girona està xifrada en poc més de 34.000 euros anuals, mentre que a Salt aquesta xifra és de 22.500 i pocs euros en l'any 2022. La pregunta és, la pobresa va per barris? És uniforme la distribució? Com ho veu amb vostès? Ho han analitzat en aquest estudi?
Ja sabem que hi ha unes desigualtats, hi ha unes zones on s'hi acumulen persones que tenen uns dèficits econòmics. Per què? Doncs perquè hi ha zones que poden trobar amb més facilitat uns lloguers determinats. Sabem perfectament, i això no és una cosa d'ara, sinó sabem que l'estructura d'una ciutat doncs, i els seus edificis i els seus habitatges estan en funció de les professions o del que poden pagar doncs, les persones que ho lloguen. I això és una qüestió de... Bueno, que sabem de temps i que es replica en les ciutats, i sabem que les ciutats hi ha nuclis més benestants i sabem que les ciutats hi ha barris perifèrics aquí, a la resta d'Espanya i al món. Per tant, sí que és cert, que hi ha uns llocs que s'hi acumulen i intervenen molts factors. Hi ha a vegades la mateixa societat i la mateixa administració no ha trobat estratègies per trencar-ho. O sigui, a vegades convé més tenir focalitzat una certa dificultat en un punt determinat que no redistribuir-ho, tot i que sabem que és una equivocació. O sigui, mai els guetos han funcionat. Sempre quan es distribueix, no? O sigui, allà on s'ha distribuït a nivell d'edificis i a nivell arquitectònic, doncs la mateixa societat i, per tant, hi ha hagut més diversitat, les xarxes que es formen ajuden a que persones amb certes dificultats tinguin al costat models diferents i inclús hi pugui haver enxarxaments d'ajuda i això beneficia la societat. Però costa molt prendre decisions d'aquest tipus. O sigui, això és una realitat i és així. I sortiríem beneficiats tots. Però, a nivell de societat, diguem que sí, diguem que sí, però les realitats són que no, i tenim barris amb més dificultats, zones molt concretes.
Bé, hi ha un aspecte que Dolors s'hi ha referit molt discretament, i és que Càritas no pregunta als que truquen a la porta quina religió tenen, tot i que Càritas és una entitat de l'Església Catòlica. Mm-hmm. Aquest és un tret que defineix Càritas, suposo.
Sí. Sempre ho diem, quan a mi me toca donar la benvinguda a noves persones, siguin voluntaris, siguin tècnics o tècniques contractades, fem una primera formació de benvinguda i diguem qui truca a la porta, no mirem, a més, posem la fotografia d'un pòster que és així una mica naïf, que vàrem fer servir per celebrar els 50 anys d'organització de Càritas Diocesana, i primer els dic: què veieu aquí? I hi ha gent de totes procedències, de totes les edats, però sí que estan en moviment. Per tant, no preguntem, no demanem el carnet a ningú, igual que per fer de voluntari o voluntària o de persona tècnica contractada, tampoc demanem el carnet a ningú, però sí que parlem d'uns valors que demanem que es comparteixin. Primer, que siguis voluntari o siguis persona professional, et mogui l'estimació cap a les altres persones, i després n'hi ha un de grossos, que admiris les persones amb tota la seva dignitat, des d'una mirada solidària, des d'una mirada de voler que la persona surti, o estigui acompanyada i surti i porti, altra vegada sigui autònoma de la seva vida. Perquè el que passa és que perds, no? Quan truques amb una entitat és que has perdut el control de la teva pròpia vida.
Estem a la recta final del programa, ens queda molt poquet, però sí, temps suficient com per demanar-li a la senyora Dolors Puigdevall, la directora de Càritas de Girona, que aprofitem aquests 2 minuts que ens queden per quin missatge a tota la gent que ens està escoltant, quin missatge donaria en aquest moment, després d'haver vist aquestes xifres de 2022, què cal demanar a la ciutadania en aquest moment?
Potser diria, com que estem a les portes de la celebració del Dia de Càritas, que per nosaltres és Corpus, i és d'aquí poc, el lema d'aquest any és: tu hi tens molt a veure. O sigui, fa una crida a la mirada. O sigui, cadascú, nosaltres podem tenir una mirada global, i hem fet fer una radiografia, però després cadascú de nosaltres podem enfocar allò que tenim més a prop i mirar-nos-ho d'una manera diferent i potser trobar, si tinc possibilitat jo de fer voluntariat o no, de donar un cop de mà a una entitat, Càritas o una altra entitat, no? D'ajuda, diguéssim, en els altres, o de destinar uns diners, de dir: guita, jo en aquest moment també puc, no?, fer una aportació, perquè veig que aquestes entitats col·laboren a que la societat, Càritas i totes les entitats de col·laboració, col·laborem que la societat aguanti l'equilibri. Quan una societat té un grup de persones que amb moltes mancances la mateixa societat es desequilibra. I llavors col·laborem això, el benestar de la societat entre tots, eh? Amb una feina subsidiària.
I tant. No podem, no podem imaginar, no podem ni pensar, no podem ni imaginar com seria aquest món sense Càritas, seria apocalíptic. Només tens per agrair la seva presència, senyora Dolors Puigdevall. Gràcies. Transmeti aquesta felicitació, aquest agraïment també a tots els voluntaris, a tots els professionals, a tots els col·laboradors, les empreses amb cor que participen i que ajuden. Sempre endavant. Gràcies, sort, salut.
Gràcies a vosaltres.
Tornem d'aquí 7 dies, Víctor, la propera setmana.
La setmana entrant serà el pla.
Recordin que aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat que hem realitzat en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra, situat a G-Working, justament a l'edifici Pimec, al carrer Manel Bonmatí Romaguera, número 2 de Girona. Us ha parlat Lluís Arter. Fins la propera setmana. Adéu-siau.